Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot això, hem arribat al punt de les 10 del matí. Val a dir-ho, per cert, que ara que parlàvem d'algunes d'aquestes restriccions amb en Pere Soler en aquesta entrevista, que el conseller de Salut, el Josep Maria Argimon, ha anunciat a TV3 les restriccions a la cultura pel que fa a l'aforament quedaran aixecades. És a dir, que abans de 15 dies es permetrà un aforament del 100% en els actes culturals. I també que aquesta nit s'han consultat 20.000 certificats Covid, és a dir, que com a mínim 20.000 persones han volgut sortir de festa en aquesta, primera nit de festa. Va, parlàvem d'aquest tema. Un de cada quatre joves se senten sols. La dada a mi em sembla esgarrifosa, no? I al matí jo ho he explicat i l'investigador hi coincidia, no? És a dir, associar solitud amb joventut no és normal. Se n'ha parlat molt amb la gent gran, no?, del problema de la solitud, el que representa el sentir-se sol. Però clar, és que estem parlant de nanos, de nois i noies, de 16 a 24 anys. De 16 a 24 anys.
El problema, a més, s'agreuja si, com estàvem parlant ara aquí a micro tancat, si ho relaciones amb una enquesta que fa poc va sortir també, de l'augment de suïcidis o d'intents de suïcidis, suïcidis frustrats, entre joves, la qual cosa realment és esgarrifós. El professor de Girona comentava que, bé, que sí, que s'ha de detectar a la família i tal. Home, jo crec que tal com funciona, com està estructurat el tema familiar avui en dia, moltes famílies, és complicat, perquè, esclar, al matí tothom s'aixeca, va de pressa, un a treballar, l'altre d'agafar no sé què, els col·les. Al migdia, pràcticament tots els membres de la família, moltes famílies diran fora. I al vespre tothom està cansat. Aleshores, clar, parlar, ja ho sé, és vital, però és complicat. I després, jo sincerament crec que les xarxes sí que et connecten molt, però també t'aïllen molt, t'aïllen molt. Vas a un restaurant, on veus gran, que veus gent, allò, taules amb famílies, això, i és que és habitual veure que tothom, els nanos si tenen a partir de 13 o 14 anys, tothom està amb el seu telèfon i estan asseguts allà, i jo m'hi fixo amb això a vegades, i és que no, pràcticament no es parlen, i això és molt difícil.
Però fixeu-vos també que el... Digues.
No, que aquí hi ha un tema molt seriós perquè ve de lluny, i jo vull fer una referència comparativa. L'any 1964, Raymond Cartier, que tots coneixeu, gran periodista francès, va fer un llibre, un estudi, que es titula Les 19 Europas. Uh-huh. A mi em va impressionar molt algunes coses que contava ell, i una de les coses que més em va impressionar va ser el desastre de suïcidis dels països nòrdics, especialment Suècia, que era el top del benestar. I aleshores el benestar no se corresponia amb la satisfacció de la gent perquè se suïcidaven moltíssims. Problema d'alcoholisme i problema de suïcidis. Bueno, va ser allò de l'any 64 i posem-lo al dia d'avui. Aquí estem veient el mateix problema. És a dir, n'hi ha 12 suïcidis diaris reconeguts. Ojo, que n'hi ha qui diu que aquesta estadística està motxada, no està del tot transparentada. Aleshores, què passa? Que clar, n'hi ha uns elements que la gent no té presents. Els valors morals estan en quebra. I els valors morals eren una cosa fonamental a les nostres joventuts. T'educaven en valors morals. Llavors t'ho donaven una capacitat de resposta i de reserva, diguem, psíquic, espiritual. Cosa que ara no existeix. Per tant, aquí ve un problema angoixós. I aquest problema angoixós és per falta d'una educació correcta, en gran part. I una valoració de les coses, perquè si tenim molt de benestar i tenim més suïcidis, això no lliga, i aquí està fallant algú molt estrepitós, i ningú parla de l'educació, de les escoles i de l'escala de valors, i aquest per mi és la clau. Jo recordo, i ho recordareu tots, una pel·lícula d'un famós director de cine suec, Ingmar Bergman, El manantial de la doncella. I jo vaig quedar molt impressionat en aquesta pel·lícula, no? Perquè hi havia, penso que hi havia una violació, no sé què, però clar, al final de la pel·lícula el que veus és l'angoixa del buit espiritual de la societat sueca o nòrdica. I clar, això, ara, traspassat aquí, ho estem vivint, i ho estem vivint la joventut, i ho estem vivint a les esglésies, diguem-ho clarament. No van els joves a missa, no van els joves a la iglesia. Ergo, què està passant? Que estan despullats, i despullats davant d'una situació com aquesta, tan angoixosa, on hi ha un atac tan sistemàtic als grans valors que han estructurat la societat d'Occident, doncs, clar, les conseqüències són aquestes, són estrictament personals. I aquestes són les solucions que no se volen adaptar per part dels instituts d'investigació o per part dels senyors que analitzen una problemàtica de la joventut com aquesta, però, clar, el factor moral, el factor religiós, l'han fet desaparèixer del còmput, i això no pot ser.
Ja. Són factors que els ajudarien, en tot cas, a gestionar una realitat que plantejava Lluís també el Pere Soler, l'investigador, que aquesta setmana se n'ha parlat molt, perquè a partir del debat que ha sorgit sobre com s'ha de gestionar la llei de vivenda, etc., al final, la qüestió de fons que es posa damunt de la taula és aquests joves que no poden començar la seva vida d'adults, és a dir, que no poden accedir al mercat laboral o que hi accediran en situacions de precarietat, que no es poden ni plantejar d'accedir al mercat de la vivenda, comprar-la ja no diguem perquè no han treballat, però és que segurament potser ara mateix ni tan sols amb un lloguer, no? I que una altra cosa és que puguin no tenir aquesta xarxa, no?, que comentava el Manolo, de com gestionar aquesta situació, no?, i que els acaba derivant amb aquesta pilota ingestionable per ells.
Sí, a veure, jo crec que també té a veure molt amb els nous models de família. O sigui, que s'estan proliferant. No només això, sinó que a vegades dona la impressió, escoltant, diguem, la massa crítica de l'opinió pública, que una família, diguem-ne, en la qual doncs, hi hagi estabilitat, hi hagi conversa, hi hagi es transmetin els valors, dona la impressió a vegades que aquesta és la família estranya, que no és la família més natural, deixem-ho dir així. I això té després les seves conseqüències, no? O sigui, segurament té molt a veure amb el nombre de què passa amb els fills quan hi ha una parella o un matrimoni que es trenca. Doncs això també són inputs que jo no sé com mesurar-los, però hi són. Després, el tema... Jo faig una diferència sempre entre la soledat i l'aïllament. Per mi, el que és pitjor és l'aïllament. Hi ha gent que, doncs, que s'aïlla, això que sembla que parlaves tu, d'aquests que estan en una habitació i que no es mouen d'aquesta habitació constantment, no? I... clar, no ens n'adonem que estem vivint una situació de dimensions revolucionàries que afecta els comportaments de les persones. I ara no estic fent un judici de dir, escolti, miri, abans era millor. Jo no dic això, perquè abans també hi havia tanta hipocresia com hi pot haver avui. Però el que dic és que si tu estructures una societat... vaig veure, doncs, que em sembla que és l'alcaldessa de Barcelona, que l'altre dia parlava, ahir ho vaig llegir, no sé on, diu, la nova masculinitat, no sé...
Està com una carabassa.
No ho sé, a veure, la nova masculinitat, què vol dir això? I llavors feia una sèrie de... En fi, que l'home tal com està funcionant,
ja no.
Doncs és un error. Home, escolti, llavors ja pleguem, jo quasi doncs, tanco la porta i faig com aquests adolescents que es tanquen allà i no vull saber res. Perquè clar, quan tu vols transformar la societat des de la ideologia i no deixes que la societat agafi els seus propis dinamismes per fer una societat doncs, més transparents, però sobretot alhora més solidària, perquè a fi al cap aquí, quan parlem de solidaritat és que la gent no se sent ajudada, la gent no troba feina, la gent...
Jo entenc per on va la reflexió, però al final també, quan el Pere Soler posava damunt de la taula el que s'havien trobat, la problemàtica no la tenien tant en l'estructura familiar que poguessin tenir a casa, que és la que acaba patint l'aïllament, diguem-ne, com a conseqüència del que troben fora, no? És a dir, d'aquesta no resposta a les xarxes,
però és el que anava a dir.
O de la capacitat que tenen ells per integrar-se en
aquesta vida. És el que anava a dir, és el que troben fora, doncs, és que troben fora, no feina. quantes persones hi ha que puguin tenir un habitatge. I després, si tu ara fas els pressupostos generals de l'Estat i dius, bueno, escolti, miri, vostè no pot estalviar, perquè vostè, a vostè
ja l'assistirem.
I el tindrem cura nosaltres. Bueno, estàs creant una societat en la qual diguem-ne, que jo crec que els temes de la llibertat individual, els temes de... no compten tant, i després la història ha demostrat que aquells països que més han progressat són aquells països que han actuat amb més llibertat. I això és una evidència. És una evidència. Sí, sí. Els Estats Units tindran molts defectes, que els tenen, i grossos, com tenen altres països. Però els Estats Units i aquells sistemes en els quals la llibertat ha sigut un factor determinant són els que finalment han progressat més.
Jo crec que una solució que proposo i que seria senzilla de fer, i no hi ha millor remei per a les persones que es necessiten aïllades, etc., és que a nivell escolar l'ajut social, el voluntariat, no fos una opció o ni es contemplés, no. Que haguessin de passar els nanos unes hores a la setmana en tema de voluntariat, i això lliga amb la cosa que parlaves tu, Pol, fa uns instants, no? La pobresa. Hi ha molta gent pobra, i no cal nanos aquí, a la cantonada, al voltant, on vivim, hi ha molta gent amb moltes necessitats. I veure-ho de prop, als col·legis, o sigui, un dia a la setmana que portessin unes hores, tal, veure-ho de prop jo crec que seria per reforçar els valors de solidaritat. No ho sé.
Mira, ara en parlarem, perquè hi ha un informe de Càritas que es va publicar aquest dimecres, que és dramàtic, no? Diu, parla de 11 milions de persones, 11 milions de persones en situació d'exclusió social a Espanya, 11. D'aquests 6 milions de persones en una situació d'exclusió social severa. I és una xifra que ha pujat en només dos anys de pandèmia, o un any i mig de pandèmia, ha pujat en 2 milions de persones. Ho dic perquè també és veritat que segurament ara és un moment en què ens hem de plantejar com es fa front políticament a aquesta situació i com es combina aquesta capacitat de fomentar la llibertat individual, però també aquest estat del benestar, com se n'encarrega, no? D'aquesta realitat, perquè és greu.
Sí, deixa'm dir, per exemple, i això estic molt d'acord amb el que deia Helmut Schmidt quan es donava molt lúcid, l'aportació més important d'Europa al segle XX no ha estat altra cosa que l'estat del benestar. I finalment tothom d'alguna manera l'ha de cuidar. En què consisteix això? És que això ha estat l'esquerra, no, això ha estat la societat europea, que després de les tragèdies viscudes al segle XX, amb 80 milions de morts en camps de batalla, va decidir, escolteu, hem de fer una societat en la qual evitar tanta gent com puguem que no quedi exclosa. Perquè, en el fons, aquest sistema que avui, que és el neoliberalisme desfermat, què ens porta? Que cada cop hi ha més persones que tenen menys i cada vegada hi ha menys persones que tenen més. I això jo crec que és el tema. És a dir, i a vegades ningú parla de la justícia. I a vegades la justícia no és només el Tribunal Superior, ni el Tribunal Suprem, ni el Consell General del Poder Judicial. La justícia és que tothom tingui dret a una vida digna. Això ho diu la Constitució, és un habitatge digne.
Ara hi entrarem, perquè l'informe de Càritas, el Thomas Ubrich ens està escoltant, és un dels investigadors que ha fet aquest informe de Càritas, és un informe que conclou que a Espanya hi ha un problema perquè no es garanteix el dret a la vivenda, no es garanteix el dret a l'energia, hi ha un problema molt greu amb l'ingrés mínim vital, que està aprovat i encara a dia d'avui pràcticament la meitat de les persones que hi tenen dret i que haurien de cobrar-lo no el cobren perquè l'administració els hi denega per les dificultats i per la manera com està implementat. Aviam, és molt breu, Manolo, que el Fomas m'està escoltant.
Però aquí hi ha un tema de fons molt seriós. L'estat de benestar és la gran conquesta del segle XX a Europa. I Europa la proposa a part del món. Però, clar, aquí hi ha uns senyors que estan per sobre de l'estat de benestar i estan per sobre dels estats. No oblideu que hi ha multinacionals, com jo recordo fa anys, la General Motors tenia un pressupost superior a 20 i tants estats del món. ¿Vale? Aleshores, què passa? Que anem condicionats per les grans potències econòmiques que juguen al seu arbitri, no a l'arbitri general i als interessos comuns. Què fan? No pagar impostos. fan la emigració o la transmigració d'estat en estat, on menys impostos se paguen, amb el qual estan detraent les bases de l'estat de benestar. I això avui en dia és un escàndal descomunal. Ja no dic les empreses, per exemple, espanyoles, que cotitzen fiscalment a Holanda o a Irlanda, no. Estic dient de les grans empreses multinacionals que aprofiten que no hi ha una llei transnacional perquè sigui un estat, un mercat realment global. O sigui, un mercat global requereix una translació de les lleis comuns arreu del món perquè sigui realment un estat, en ho dic, un mercat en condicions d'igualitat.
Passa que això ja ens portaria una altra discussió.
No, però és que és la mare del bé, eh?
El mercat global els hi ha encantat a tothom, home, sí, bàsicament perquè no hi havia una regulació,
sí, claro, claro,
que el regulés, claro. I que, per tant,
jo aconsello a la gent que no escolti que llegeixi el marxista, a Ulrich Beck, que fa 15 anys va denunciar aquest fet ja, en els seus llibres, Aquest senyor de la London School of Economics ja diu, senyors, l'estat de benestar se'n va a pique, perquè la gent no cotitza en equivalència.
I després aquí, les grans fàbriques de Catalunya i d'Espanya, què van fer? On podem trobar una mà d'obra més barata? A la Xina. Vinga, cap a la Xina. No arriba lo de la Xina, és tan més car en fer-te una Xina una potència, i aquí la gent que hagués pogut treballar aquí, resulta que ha perdut la feina.
I el domicili fiscal, a Irlanda o a Delaware o...
Claro.
11 milions de persones es troben a dia d'avui en situació d'exclusió social a Espanya. 11 milions. Hi ha 6 milions d'aquestes persones que estan en exclusió severa. 6 milions de persones es troben en exclusió severa. Aquestes són dades de conclusió de l'informe Anàlisi i Perspectives 2021 que ha fet la Fundació Foessa amb Càritas, que analitza quina ha estat la incidència de la pandèmia en la cohesió social a Espanya. Ja us avanço que el resultat demolidor és que l'està fent a miques. La pandèmia ha acabat d'esmicolar i de trencar aquesta cohesió social que Espanya ja estava molt i molt tocada. El Thomas Ubrich és un dels investigadors que ha participat en l'elaboració d'aquest estudi i ens acompanya aquesta hora en directe. Senyor Ubrich, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha sucedido en España con esta pandemia para que la cohesión social esté como esté y para que hayamos pasado en poco más de un año y medio aproximadamente de una cifra de 4 millones de personas en esta situación de exclusión severa a 6 millones, 2 millones más de personas en una pandemia?
Sí, pues hay un elemento importante de dónde veníamos, ¿no? Veníamos en 2018, en la última medición que hacemos, de una recuperación económica, pues que se ha hecho sobre bases un poco las de siempre, ¿no? Sin cambios en el modelo productivo, sin cambio en el modelo y el sistema de protección social, y esto ha hecho pues que una parte muy importante se quede sin recuperar, ¿no? Una parte de esa recuperación económica. Y estos son precisamente esos 2 millones de personas que han engordado el espacio de la exclusión más severa.
Claro, estamos hablando especialmente de familias con niños y adolescentes, con familias en los cuales hay personas que se han ido al paro o que las personas que sustentaban esa familia tienen una relación directa con el paro de manera permanente o reiterada, ¿no?
Efectivamente, al no existir pues apoyos políticas dirigidas a la familia suficientes y una inversión en infancia suficiente, hace que tener niños se convierta en una carga pues insuperable, ¿no? Y esto todavía más en familias numerosas donde hay más presencia de niños, o familias monoparentales, en particular cuando la persona sustentada principal es una mujer. Ahí rozamos un 50% de exclusión social.
Bueno, pero ¿por qué está fallando tanto el sistema de protección social? Porque en el informe lo reflejan, por ejemplo, ¿cómo puede ser que exista el ingreso mínimo vital y que no funcione? Una cosa es que sea insuficiente, de acuerdo, pero es que además no funciona, no llega a quien debería llegar.
El primer problema es, siquiera antes de iniciar los trámites para solicitarlo, es el primer obstáculo que nos encontramos, ¿no? Como solo una cuarta parte de los hogares en pobreza severa, es decir, que deberían ser la población diana, pues reciben una información correcta y suficiente para iniciar el trámite.
Es decir, no saben que tienen derecho ni cómo hacerlo. Para explicarlo fácil, ¿no? El problema es que no saben que existe ese ingreso y qué tienen que hacer para solicitarlo.
Y también luego se encuentran con barreras o con trabas burocráticas, porque el trámite es difícil, porque el trámite es engorroso, o simplemente pues no consiguen una cita en el momento adecuado, ¿no? Y eso hace pues que al final de los solicitantes, que son solo una cuarta parte de los pobres en pobreza severa, solo un 18,6 de estos hogares lo está cobrando o lo tiene concedido en este momento.
Un 18,6.
Del conjunto de hogares solicitantes.
O sea, de todos los solicitantes, solamente un 20, no llega a un 20% de las personas lo reciben porque lo tienen concedido.
Efectivamente. Casi una mitad, un 49%, le ha sido denegado y todavía un tercio de estos hogares todavía no han recibido una respuesta, ¿no?, a su solicitud. Y es probable que este 50% denegado todavía puede aumentar, ¿no?
Claro. Estamos hablando de una pandemia que ha tenido un efecto devastador, entonces.
Sí, y lo peor es que muchos de esos hogares en pobreza severa no tienen, ¿no?, los elementos compensadores que les pueda ayudar a mantenerse a flote, ¿no? Muchos han perdido el empleo o tienen un empleo que no les permite unos ingresos suficientes, no pueden acceder o mantenerse de forma digna a la vivienda. Y esto, además, una cosa que es diferencial de esta crisis por sus características también, ¿no? Las relaciones sociales se han empeorado, el conflicto dentro del hogar y de la convivencia entre los miembros del hogar ha empeorado bastante, ¿no?
Es decir, que estas familias que viven en esta situación de exclusión social o de exclusión severa, por la misma dificultad que viven ese pequeño infierno diario en casa, ¿no?
Eso es. También hay una merma en la salud mental, ¿no? La precariedad, cuanto más aumenta, también tiene un impacto, pues, tanto en la salud emocional y psicológica de las personas, y luego tiene su impacto en la convivencia. Tomar en cuenta que la debilidad del sistema de protección social ha hecho que la familia ha sido tradicionalmente un sostén básico para nuestra sociedad. Si ahora esa tendencia se confirma, es muy preocupante para el futuro, ¿no?
Básicamente porque este informe de análisis y perspectivas 2021, al final lo que hace que aflore es claramente que hay un problema con un derecho fundamental, que es el de la vivienda, que hay un problema que es un derecho fundamental, como es el del acceso a la energía. Esta semana, por ejemplo, hemos estado hablando mucho en los medios de comunicación de cómo tiene que regularse el habitaje en España, del precio de la luz, lo que está sucediendo. Y lo que tenemos encima de la mesa con este informe son unos datos que reflejan que hay que actuar, ¿no?
Eso es, tanto desde el empleo, un empleo digno, porque tener empleo es fundamental y lo sabemos todos, pero sobre todo la calidad de este empleo, que sea estable, que sea digno, que nos permita unos ingresos suficientes y porque, como lo has dicho, para acceder a la vivienda y estos gastos nos supongan una sobrecarga imposible que nos lleve a una situación de pobreza, pues necesitamos de un sistema de provisión de vivienda público que realmente nos garantice nuestro derecho.
El Thomas Ubrich, que és un dels investigadors que ha participat en aquest informe Anàlisi i Perspectives 2021, l'ha fet la Fundació FOES, juntament amb Càritas, el van donar a conèixer aquest dimecres i era prou important com perquè hi dediquéssim una estona i ara l'acabarem de desgranar. Senyor Ubrich, gràcies per haver-nos acompanyat esta mañana. Un placer escucharle.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Molt bon dia. Clar, és que l'informe és demolidor i quan escoltes les conclusions d'aquest investigador, clar, és que el sistema de protecció social fa aigües.
Aviam, jo diria que aquí hi ha problemes molt seriosos respecte a la desnaturalització de la consciència social col·lectiva. I vull posar damunt de taula un exemple. Quan jo estudiava sociologia, me recordo molt bé, que el professor mos deia lo fundamental en una societat contemporània és el salari just. Salario justo. Salari just. I clar, quan explicàvem el salari just, quin era? El concepte de la doctrina social de l'Església. És a dir, l'Humani Generis de Pio XII diu que el salari just és aquell salari que li permet al pare de família el manteniment de tota una família. Qui ho pot dir avui en dia que acredita aquesta capacitat? Quasi ningú. Ergo, aquí està el problema. És a dir, no hi ha consciència del salari just. Hi ha consciència d'un salari especulatiu, de competència. El que menys cobre, aquell de l'empleo. No és aquest el tema. I aquí és on estan fallant els estats. Començant per l'estat tan socialista i comunista com el que tenim ara. Aquest és el problema. És a dir, salari just. Control de l'oferta i la demanda
en les empreses i, evidentment, responsabilitat fiscal imperativa a totes les empreses, especialment a les multinacionals.
Va, que em queden dos minutets.
Sí, no, no, a veure, jo crec que aquí el problema, per aportar un element nou, però que el teu interlocutor ara ho ha esmentat, el gran problema és que ja existeix una base crònica, estructural, de persones amb greus necessitats. I llavors la pandèmia passa de 4 a 6. Això a altres països, això passava amb l'atur, passa exactament igual. Un dia, recordo, m'ho va explicar molt didàcticament Celestino Corbacho quan era ministre. Diu, quan ve la crisi del 2008, ara la pandèmia, altres països veus que pugen, del 3 o del 4, pugen al del 10, 12, 13%. Espanya puja el 20 i tant. Per què Espanya puja el 20 i tant? Diu, perquè ja arrenquem i estem la mar de contents quan només tenim un 10 o un 12% d'atur. I fins que no s'arregli el tema estructural, no podem pensar en l'altre. I això, amb el tema de la pobresa, crec que passa el mateix.
No em queda temps per més. Josep Maria Martí Rigau, Manolo Emilia Mestre, Lluís Foix, un plaer, com sempre.
Bon dia.
Haver-vos escoltat Encantats. I que ens hagueu acompanyat. Hem de fer una pausa breu, molt breu, per la publicitat i seguim aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 1:45 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 1:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana, Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mar Sèrraga, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Olga Vallejo, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, amb què acabarem la setmana al matí a Ràdio Estel?
Ja has anat a buscar bolets, Pol?
Sí.
Sí?
Sí.
Ets boletaire?
Normal. Però ja hi he anat.
Doncs, com ja bé, ja saps, estem de ple la tardor i ha començat aquesta temporada de bolets. Per això avui parlarem de bolets. Mira, en parlarem amb Juan Martínez de Aragón, ell és enginyer forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i també amb Robert Roc, que ens donaran doncs bons consells per anar a buscar bolets i cuidar la muntanya.
Vinga, us escoltaré atentament.
Com avui és divendres, parlarem d'educació amb una pregunta que hauria d'estar superada. Ciències o lletres?
Encara estem aquí?
Encara.
Va, et fem triar.
A veure.
Posem-li música. A veure si coneixes aquest clàssic de la pel·lícula, el Mac 2. Tot un clàssic,
Tenim clàssiquíssim, aviam, va.
Una primera versió atrevida, remix tecnopop, feta per Thomas Jack, un DJ i productor musical australià.
Va, i la segona... Pol és l'adaptació catalana que va fer el grup del Bages i la noia Filferro.
Ui, no tinc cap... Ja es pot quedar aquesta.
Mira, els dos.
No tinc cap mena de dubte. Somewhere over the rainbow. Filferro?
Filferro, exacte.
Doncs vinga, m'encanten els Filferro. Que vagi bé el que queda del programa. Jo us dic bon cap de setmana. Fins dilluns, que aquí no fem ni pont ni festa. Ens retrobem dilluns a les 8. Des de dalt de l'arc de Sant Martí.
algú pel que et fa mal. Som porti el raig de llum d'un sol radiant. Vine amb mi.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Bon dia de nou, salutacions. Avui és 8 d'octubre, divendres 8 d'octubre, dia mundial, per cert, del pop, de l'ou i de la dislèxia. Programa 20 del magazín del matí a Ràdio Estel. A partir d'ara i fins a 3:15 estarem amb vosaltres, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Que és divendres i tenim ganes de cap de setmana i potser tindrem més temps per dedicar-li a les plataformes digitals. Avui ens visita la periodista Elena Neira i ens donarà doncs més pistes sobre l'algoritme de Netflix. De fet, l'Elena ens ajudarà doncs a decidir-nos quin és el programa que ens pot acompanyar durant els propers dies i hores. Ja la tenim aquí, per cert, l'inici de la temporada de bolets, en parlàvem amb el Pol ara, i avui hi ha un altre punt de vista, parlarem de com ens hem de comportar a la muntanya. Ens donarà la seva opinió Juan Martínez de Aragón i també Robert Roc, tècnic de conducció d'activitats esportives en el medi natural. I a Matrícula Oberta, el nostre espai d'educació dels divendres, al matí a Ràdio Estel amb la col·laboració de Blanquerna, avui partim d'una pregunta, ens ho explicava la Olga, què hauria d'estar superada aquesta pregunta ja, eh? Tu ets de lletres o de ciències? En parlarem avui al matí a Ràdio Estel, com també ens visitarà Aure Ferran, a l'espai Olor de Tinta. I també l'Anna Prisma Grinyà avui ens parlarà de la connexió que existeix entre Rasputin i Coco Chanel. A tot està connectat. Tot això és el que tenim preparat avui al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bé, ja escolteu que han de passar moltes coses per aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Avui l'Aure Ferran estarà acompanyada també a Olor de Tinta per Anna Manso, que té un nou llibre.
Un privilegi tenir avui a l'Anna Manso al programa.
Avui estarà a partir de la una, eh? A l'Olor de Tinta, que ha canviat de dia excepcionalment aquesta setmana i que la recuperem i la tindrem amb nosaltres a Aure Ferran a partir de la una. I també hem de donar la benvinguda ja a Marta Jarque. Bon dia,
com
estàs?
Què tal? Bon dia. Molt bé, moltes ganes de cap de setmana, eh?
Sí, no, ja toca. David, com estàs?
Hola, què tal?
Bon dia.
Avui que la cosa va com... Estem tots com accelerats i estressats, eh?
Sí?
Sí, oi que sí?
Una mica, i de màniga curta, hem arribat aquí amb el sol, no sé, tenim com...
Jo com sempre vaig a contracorrent, no?
Revolucionats.
Una mica. Jo vaig amb un vestit de punt, màniga llarga... No l'he encertat, avui.
Però el vestit arremangat, que ja ho hem vist.
Això sí, sempre ben arremangada. Home, és que si hem d'anar a caçar bolets, no?
Hem d'estar a punt.
Què s'ha de fer? Per cert, ens ho comentava el Pol abans, eh? Nosaltres no fem pont, eh? Estarem aquí dilluns i dimarts de la setmana vinent al matí a Ràdio Estel. Olga, ens hi posem?
Anem-hi.
Ja sabeu que l'Olga cada dia doncs, ens posa al dia d'aquelles notícies que li han tret el son, o bé, doncs, que li han despertat un somriure.
Sí, també poden ser bones notícies. De fet, ahir podríem dir que vaig anar al llit creient que avui hi hauria nova jornada de vaga i jo, mentre abraçava Morfeu, Renfe i el sindicat de maquinistes, arribaven a un acord per desconvocar les aturades d'avui, de dilluns i de dimarts. Recordem que dimarts és festiu, que molta gent farà pont i que hi havia gent que estava patint. M'enganxarà la vaga? Doncs ara sembla que no.
No, és que això tens tota la raó, perquè jo almenys m'he despertat avui, clar, sense saber res d'aquesta notícia, i pensava, mare meva, divendres, ja veuràs, o sigui, els divendres és un dia complicat a les carreteres, suma-li, doncs, a aquesta vaga que s'ha desconvocat. Però hi ha una altra que sí que t'amoïna, eh?
L'estat del Mar Menor, que sembla que no ens toca gaire, perquè està lluny, però és que tot està connectat, com diu l'Anna Pris, i és veritat. Ahir al vespre, milers de persones es manifestaven a Múrcia reclamant solucions pel Mar Menor i la recuperació d'aquest ecosistema. Fa anys que fan aquesta reclamació. Però va ser especialment alarmant el que va passar aquest estiu, quan milers de peixos varen aparèixer morts, fruit de l'abocament de nitrats provenents de l'agricultura.
No és un mal menor, perdó.
Susto, David.
Que no és un mal menor, dic.
No.
És no. Veritat, no és un mal
és major.
Bé, unes dades que m'has fet un ensurt aquí.
Amb aquesta veu tan profunda.
I a part el tinc al davant, que la gent no
ho
veu,
era aquest,
això.
No? Qui era aquesta veu que ha aparegut?
Sí, dic, ostres, no, a part, és que alhora ha estat impactant. Va, és divendres. Unes dades que t'han preocupat, Olga.
Que ha caigut un 25% la facturació de cacaulat. Ja sabeu que jo tinc tirada per aquesta beguda. La pandèmia i el tancament de bars ha fet que tinguin els pitjors resultats econòmics des del 2013, quan la va rescatar Damm i Covega. Com li ha passat a molts altres negocis, ho sé, però mira, aquelles coses que tu te les sents més teves i m'ha sabut greu.
De prop.
M'ha sabut greu quan ho he vist. Espero que es recuperin i, sobretot, que segueixin amb la línia que van, perquè va haver-hi uns anys que va canviar la direcció empresarial i allò estava molt enfarinat, no m'acabava de...
No tenia bon gust.
No.
Té més bon gust el cacaulat amb ampolla de vidre que amb ampolla de plàstic?
Sí.
Sí?
Per mi.
No. Sí, com a experta t'ho pregunto, perquè jo no en tinc ni idea.
Em podríem patrocinar, no?
perquè podem confessar quants cacaulats cauen al dia?
No n'hi ha tants, depèn. Home, si és un dia excepcional, un dia d'aquells, un dia...
Un dia bo?
Em puc veure l'ampolla sencera d'una d'aquelles grans? No tinc fi.
Bé, no, és que clar, això és cadascú. També hi ha gent,
sí,
doncs, que...
Sí, hi ha gent que pren molts cafès.
Clar, o doncs, begudes...
Bec més aigua, s'ha de dir que bec més aigua que cacaulat.
Però que tu, clar, no veus cafè directament, no? No. Tu veus cacaulat, molt bé. Estàs encuriosida per això, no? Perquè acabarà passant amb Joan Carles I. En quin punt de la història estem,
clar,
ara mateix?
Per una banda, la Fiscalia ha anunciat que arxivarà les diligències relacionades amb el rei emèrit. Per l'altra, l'Agència Tributària diu que encara no avala la seva regularització fiscal. Jo crec que el rei va sentint que el rei emèrit, que anem parlant d'ell i s'està estovant, s'està començant a enyorar i ara ha dit que vol passar temporades a Espanya sense residir-hi, com fan els youtubers que marxen a Andorra, però ell a Abu Dhabi. La Vanguardia s'ha atrevit a posar el titular que tothom li ha passat pel cap. Joan Carles I vol tornar per Nadal.
Aquest diumenge és el Dia Internacional de la Salut Mental i ahir es va presentar la marató dedicada a la malaltia, a les malalties mentals, Olga.
Hi ha dies que has de fer un gran esforç per sortir i obrir-te al món, perquè et sents cansat i insatisfet de tot. Superat pel dia a dia. Hi ha dies que et sents massa diferent, que no encaixes enlloc i que has perdut l'interès per tot i per tothom.
Aquest és l'espot de la Marató de TV3, una cita que tindrem el 19 de desembre, bé, que ja n'estem parlant ara, que segur que hi haurà un disc, que hi ha una samarreta, a més, aquest any, que podrem
comprar. El llibre,
comprar. No? El llibre, és com un moment de comunió, podríem dir, no? Serà la 30a edició amb motiu de l'aniversari. Es pot veure una exposició al TNC fins al 30 d'octubre per commemorar aquestes 3 dècades que desperten això, la solidaritat de tothom, que ajuden sempre a trencar tabús, que ens informen i que posen en valor la importància de la recerca, que ara amb la Covid potser ho tenim més present, però que no és habitual que posem en valor la recerca.
Uh-huh. Hi ha una imatge, però, que t'ha entendrit.
La Narcasi, l'André Bauma, la foto la van difondre dimarts al Parc Nacional de Virunga, a la República Democràtica del Congo, però fins avui no l'hem vista a tots els diaris. La Narcasi, us asseguro que no seré capaç de dir 3 vegades el nom igual. Bé, és una goril·la que quan tenia 2 mesos varen matar la seva mare i des de llavors vivia a Sangweke, tampoc podria repetir-ho, un centre per simis. Ara molt jove, amb 14 anys, malalta, de fet va morir el 26 de setembre, tot i que ho estem sabent ara més tard, i va morir abraçada al seu cuidador, l'André. I és... t'entendreix,
sí?
No? Veus que som tan iguals... tan iguals, els simis i els humans.
Sí, i a part, ahir era el Dia Mundial dels Animals, no? Diria, i això va celebrar el Dia Mundial dels Animals.
Sí, aquesta setmana aquesta ho hem setmana, dit algun dia. Sí?
En algun moment. Olga, quina entrevista no ens podem perdre?
La que fa la Maria Ortega, l'escriptor i activista LGTBI a l'Ara, en Roy Galán, parla de la necessitat d'alliberar els homes de tot el que se'ls diu que no han de fer com a homes o de com estan de perduts. Parla de referents, de masculinitat. A part de llegir-la, si us interessa el tema, els oients, per qui no ho sentís ahir, poden recuperar l'altre punt de vista d'ahir, l'entrevista que vas fer a la Thaís Gutiérrez, autora del llibre Ni fortes ni valentes, i a la Núria Pociello de la Fundació Aroa. I aquesta entrevista, com tots els programes, estan a la web de Radio Estel, radioestel.cat.
També t'han agradat una de les declaracions de Jamie Lee Curtis.
L'actriu ha dit a l'entrevista publicada a Fast Company, que recull l'Ara, que és contrària a la cirurgia estètica. Mica. Assegura que no coneixem l'efecte mental, espiritual i físic que pot tenir una generació de joves que pateixen a causa de les xarxes socials per les comparacions que van fent amb els altres. Però el que més m'ha agradat és quan diu que la tendència pels farciments, l'obsessió pels filtres i ajustar la nostra aparença a les necessitats de Zoom estan acabant amb generacions de bellesa. I és que passa sovint, no?, que no sabem apreciar aquesta bellesa en bé alta, la de la bellesa en bé baixa, perquè en veiem pocs, en veiem gent al carrer, no? Però quan veus a la gent més mudada, més vestida, que fan més goig, que són els de les passarel·les, els que estan a la catifa vermella, els que surten a la televisió, que hauries de veure que es fan grans i que tenen arrugues, perquè és natural, no tenen arrugues i llavors no les sabem apreciar.
Clar, no ho normalitzem i no fem aquest canvi de mentalitat i d'ulleres, no? Que sí. Seria una mica doncs, aquest canvi de vista. I aquest malestar dels joves que quan es comparen amb altres a les xarxes socials ens torna a dur avui a parlar de Mark Zuckerberg, el teu amic.
Tinc una fixació, eh? La portada, m'ha agradat molt, la portada que li ha dedicat la revista Time, que s'han atrevit a posar la típica foto de carnet de Zuckerberg, i a sobre hi ha una finestra, la típica de quan vols eliminar un document.
Sí.
Hi posa Delete Facebook, o sigui, vols eliminar Facebook, dues opcions. Tens cancel·lar o eliminar. I el cursor sembla que està ben bé al mig, però si ens hi fixem, està més a prop de l'opció d'eliminar Facebook. Uns valents, els del Time.
Bona notícia, la relacionada amb l'art.
Veiem a La Vanguardia que divendres vinent s'inaugura a Barcelona MoCo, un centre d'art modern, d'aquí al Mo, i contemporani, d'aquí al Co. Serà al Palau Cervelló, al carrer Montcada, a tocar del Museu Picasso i davant del Museu Etnològic. I, entre altres coses, hi haurà 6 peces de Banksy i un espai dedicat als NFT, a les obres digitals úniques. A veure si ens sorprenen.
Trobo que el nom, per això, és una mica desafortunat, no?
En parlarem, sí, entrevit, segons com.
Però te'n recordes, no? Trobo que és un,
això
que
sí.
És un nom que et queda, no?
Perquè això sí.
Vas al MoCo, no?
Clar.
El MoC, tu sí. Ja l'has catalanitzat, no? Clar, però és MoCo, no?
Igualment funciona com a contemporani, et deixes amb la, em quedes amb la C i tens el MoC.
Exacte. Va, ara volem saber aquesta zona Vallejo, notícies que fan, va, que fan divendres.
Joan Dausà ha publicat Ho tenim tot, el primer tema del seu nou àlbum. Divendres, no?
Totalment.
Aquesta primera nit que hi ha hagut gent fent cues per sortir de festa, en Joan Dausà et pot agradar més o menys, però s'ha de reconèixer que tenen unes tornades que t'enganxes, sí. Que és que no ho pots evitar, no? Mm. I et puja com l'ànim, estàs com contenta.
Però diria també que Joan Dausà, no sé com ho veieu vosaltres, ha tingut una evolució, no? Que cada vegada no són cançons així com
sí,
més potentes, més alegres.
Més
positives.
Sí. Més alegres, exacte. Sí. Jo crec que
no?
Més alegres.
Aquest punt de...
Estava més ensupit, no?, al principi.
Sí, sí, sí. I ara,
sí, sí, sí.
Doncs...
Qui és Joan Dausà? Perdó.
Jo mai.
No, que m'agrada molt.
A mitjanit, justament, Dausà publicava el seu compte de Twitter 3 anys després de l'Ara som gegants. Tornem amb una cançó que dona nom al disc que es publicarà el 5 de novembre. Ho tenim tot. La podeu trobar a totes les plataformes. Quina il·lusió i quins nervis. Desitjo tant que us agradi. Doncs a nosaltres ens està agradant.
Mm-hmm. Doncs moltíssim. I a part, Joan Dausà, no sé si us recordareu, però és una de les persones doncs, que ens va animar en aquest confinament, amb aquell concert, sí. No? En directe, streaming per Instagram. Doncs li donem l'enhorabona, ja tenim ganes d'escoltar aquest nou àlbum. Bé, avui també s'inaugura la temporada alta.
Des d'avui fins al 13 de desembre, 106 espectacles repartits en 19 escenaris de 6 poblacions diferents, una edició ben especial, també celebren els 30 anys del festival i tornen a programar més propostes internacionals, el doble respecte a l'any passat, recordem, més pandèmia l'any passat, i amb més produccions i coproduccions pròpies. Inauguren amb un oncle a Bània, dirigit pel lituà Òscar Akorsunovas, i recordem que aquest matí a declaracions de TV3, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciava que l'aforament a la cultura s'ampliarà al 100% abans de 2 setmanes, per tant, la temporada alta podrà fer plens al 100%.
Molt bona notícia, eh?
Molt bona notícia. Fa dies que anem dient, no?, bones notícies relacionades amb la Covid. A veure, ja quin dia farem ràdio sense mascareta.
Ai, per favor, sí.
La imatge del dia.
Gràcies a la imatge del dia hem conegut a David Pedro Castillo i el barret típic del Perú. Explica'ns aquesta notícia, sí. Il·lustra'ns, si us plau.
És una fotografia que publica el periòdico, si voleu veure la busqueu a la pàgina 17, però també l'hem penjat a Twitter, abans no l'he penjat jo, ho he fet l'Eva, que és el que s'encarrega de les xarxes socials i que, home, no es diu prou. No es
totalment,
diu prou.
Totalment.
No riem del barret, que es diu el sombrero chotano, que és el cap barret típic del Perú.
Es diu sombrero chotano?
Chotano, sí, 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 sombrero chotano. Per tant, que no se'ns
enfadi. Ara ho has dit amb accent del Perú.
Que només sé fer l'accent sud-americà, només el sé fer mexicà.
T'has apropat? Estàs al mateix continent?
Sí, 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 una miqueta. A veure, la foto, no, que ningú se'ns enfadi, sobretot els peruans, que no li queda massa bé el Pedro Castillo. Jo crec que és per la perspectiva de la fotografia, però sembla que li ve petit el barret o que té el cap gran, això sí. Però vaja, sembla una miqueta a vegades barret Playmobil. Saps els vaqueros de Playmobil? Una miqueta això li queda.
L'incorpores al barret,
sí,
no?
Sí, sí, no sembla massa un barret de cowboy, sinó més aviat com d'escuma, com de broma, com de por expand és el barret aquest. I és bo que no, eh? Des d'altres perspectives, el que és un barret més típic de cowboy. A veure, més enllà de com li queda, també ens podem preguntar, com molt bé avui la taula de reacció prèvia, la taula de reacció d'ara, feta ha dit la Marta, com què ens pensaríem si el Pere Aragonès es presentés al Parlament amb una barretina. Però bueno, són cultures i són maneres de fer les coses i de
dir-ho.
Pedro Sánchez amb... T'imagines, Pedro Sánchez amb un tricorni? Oh. O amb un barret de mexicà, que és, com tots sabeu, és el barret típic de Barcelona. Segons els souvenirs de les botigues de
totalment,
souvenirs...
Totalment, segurament és el barret que més surt, no?
Per tant, home...
Jo el veig més, ara també ho dèiem, no? El Pedro Sánchez, més que amb un barret de mexicà, aquest barret de...
Ah, sí, el del tio Pepe.
Clar, no el veieu més així? No sé, el veig amb la planta que té aquest home.
Li quedaria bé.
Que sí?
És que aquest home peruà, jo trobo que deu ser com una mica petit, aleshores el barret li va molt gran.
Exacte.
Sembla...
Sí. Un Playmobil.
I el blanc tampoc és afavoridor. El color del barret...
És com un
xampinyó. I més tot blanc, sense sí. Mimbretes, que en diuen.
Jo estic amb l'Olga, jo crec que és el color, el que fa...
Si fos verd grinyolar. Seria igual de dramàtic.
Tot plegat desafortunat.
I la Marta, la nostra corresponsal per excel·lència, avui, atenció, des de Nigèria, per parlar-nos del nou or negre.
Sí, ho has hagut de llegir dues vegades,
sí,
perquè no t'ho creies.
No.
Doncs sí, avui he vingut fins a Nigèria per trobar-me amb Lifedolapo Runsewe, un jove emprenedor que enmig de la... No rieu, que això és seriós. Enmig de la pobresa galopant que afecta el país, ha tingut una brillant idea empresarial. Freetown, que és com es diu l'empresa, converteix vells pneumàtics usats en paviment per a carreteres o parcs infantils.
Mm-hmm. Perdona, és que m'he quedat amb Lifedolapo i jo pensava, no sé, clar, aquest home, si li diuen Lapo directament, és com...
Ife.
O sigui, a veure, entre el moco, l'exposició del Lapo...
Perdó, Marta.
Anem.
Estem parlant d'una iniciativa sostenible, no?
Sí, sí.
La de Lapo. Sí. A Nigèria, el país més poblat de l'Àfrica, no hi ha un sistema de gestió de residus operatiu, deixalles de tot tipus, com ara pneumàtics usats, s'apliquen als vorals dels carrers de les ciutats i moltes vegades, per desfer-se'n, en lloc de reciclar-los, es decideix cremar-los de nit amb l'impacte ambiental i risc, clar, que això comporta.
A més de beneficiar, hem de dir, el sistema de reciclatge, l'empresa també és una oportunitat, Marta, per un país amb altes xifres de desocupació.
Sí, Freetown va començar tot just fa un any amb només 4 treballadors, avui ja compta amb una plantilla de 128 persones i ja ha donat una segona vida a centenars de milers de pneumàtics convertits en paviment sostenible per carreteres o parcs infantils. Una iniciativa empresarial que fomenta una Nigèria més neta, més justa i més sostenible.
I com cada dia posem l'ull a les xarxes per veure qui és viral o qui és tendència, avui el premi és per la periodista Elisa Beni.
Sí, periodista, columnista, tertuliana, és d'aquelles tertulianes que pot parlar de política, del volcà de Cumbre Vieja, de les noves mesures contra la pandèmia, de la crisi del Barça o del barret de Pedro Castillo. És a dir, com tots els tertulians d'aquest món que poden parlar absolutament
tot
de tot. I tots són experts en tot i en... també, eh? Però segur que tendències per la seva discussió i el programa de la Griso, en plena batalla contra l'economista Daniel Lacalle, estaven parlant dels bonus del govern per la gent jove i els arguments, el posat, els crits, sobretot de la Beni, no han acabat d'agradar.
Elisa, el déficit de España, tanto en el año 2020 como en el año 2021 como en el año 2022, va a duplicar el de Francia.
Vamos a ver,
en cualquier caso,
puedes el déficit.
¿Cómo? Pero que es una... ¿Cómo no voy a hablar de una medida del gasto sin hablar del déficit? Elisa,
tu teoría del déficit hace que...
¿Cómo mi teoría?
De que el gobierno...
Gastos, ingresos.
Y cualquiera... Bueno, pues esto es tu posición.
¿Cómo mi posición? ¿Que estás tú en contra de las matemáticas o qué?
A ver, es que, claro, la primera vez te dedica Elisa... Calma. pensa. L'economista parla del dèficit. Bernie li retreu i diu que és la seva teoria, un posicionament. A veure, no. No són teories ni posicionaments. És 2 més 2 són 4, 4 menys 2 són 2. És a dir, són matemàtiques, com diuen la calle. Home, a veure, és que és despesa i inversió. Una resta, simple resta. I clar, tot això ha provocat que, com Beni també demostra que és experta en economia, que no ho sabíem, dues perles de Twitter. Elisa Beni ja va a por Pitágoras i l'altra, Elisa Beni está investigando para descubrir el possible vínculo entre la caída de WhatsApp, el volcán de La Palma y el auge de la extrema derecha en España.
Elisa, Déu-n'hi-do, eh? Per això, haig de dir que no ho havia escoltat, heu parlat de la taula de redacció, però clar, aquesta contundència...
No, i he agafat un trosset, però és que la cosa anava...
Anava més? Va pujar més?
És que no, clar, no discutia fins a veure que la Elisa va dient Elisa.
Mira, doncs, per a Elisa...
Per a Elisa. Matila.
Marta, la sèrie de moda, abans traiem el Paralisa, perquè és que ara hem de parlar del Juego del Calamar, no? Que tothom parla d'aquesta sèrie, segueix batent rècords també en el món de la moda.
Sí, els protagonistes d'aquesta sèrie coreana, que recordem pels pocs com nosaltres. Vaja, aquí som uns quants, no? Som la Mercè, l'Olga i jo, que encara no l'hem vist.
Jo també, jo ja he pringat. O sigui,
hem pringat, començat, però no l'hem acabat.
No ens acaba de convèncer. Recordeu que...
No, però és que em volia resistir a veure-la, però és que al final no he pogut. I per això deia que he pringat.
Vale.
No, que hagi parat.
A mi me'n queda un només.
Tu aquest cap de setmana em sembla, Mercè, que la volies per
jo volia fer, sí, un d'aquest jam session.
Val, en tot cas, recordem pels pocs que, com dèiem, encara no l'hagin vist, és una crua i macabra crítica al capitalisme i l'avarícia individual. I els personatges, els protagonistes, van vestits amb un xandall verd retro i unes sabatilles blanques, concretament de la marca nord-americana Vans. Doncs resulta que des de l'estrena de la sèrie El Juego del Calamar, el 17 de setembre, les vendes d'aquestes sabatilles han crescut un 7.800%.
Mare meva, no hi caben més números.
Sí, és curiós, perquè... A veure si esteu d'acord amb mi, eh? Durant tota la sèrie, els protagonistes van amb les sabates blanques, quan tothom sap que les sabates blanques duren blanques un dia, el dia que te les compres.
Aquests es van tirant pel terra, fan
sí,
de tot.
Sí, amb aquell terra de sorra batuda, no? Que està...
Sí, no sé. Més de sang, també.
Clar. Jo no sé quina experiència teniu vosaltres amb les sabates blanques. A mi se m'embruten molt ràpid. Tu hi enduies, per exemple, Mercè, de sabatilles, em sembla que eren completament blanques. Se t'embruten ràpid?
Molt ràpid. Però a mi aquest fet de, saps, després de passar-li el... Saps, el com es diu?
La velleta?
No, la velleta no, que les tornes a tenyir de blanc, no? No us en recordeu quan éreu petits?
Cosa... Sí, ja sé què vols dir.
Eh?
Allò que t'hi... Bueno,
sí, la cera.
La cera blanca, no?
Sí,
doncs així.
Sí.
A vegades, quan me'n recordo... Sí, ho acostumo a fer.
Doncs que sapigueu que encara en queden, Mercè, si estàs interessada, o aquí algú de la taula, el David, que és el més seguidor de la sèrie, encara n'hi han, però...
Sí, encara en podem comprar.
Sí, però si les voleu, us heu d'afanyar, perquè aquestes Vans, que es diuen Slip On, estan volant de les estanteries de les botigues. Les sabatilles valen uns 50 euros i també es poden trobar per internet. Per tant, les podeu comprar còmodament des de casa mentre mireu la sèrie.
I avui és divendres, per tant, toca posar la lupa al cinema. De què ens parlaràs avui, David, a partir de la 1?
Mira, jo parlaré poc avui, perquè vull que sobretot escoltem molt la música d'un gènere. A veure, aprofitant la inauguració del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, farem un petitet, un modestíssim homenatge al cinema de terror a través de 5 cançons. No serà banda sonora. Aquesta que està sonant, de La Noche de Halloween, per exemple, no la posarem. La posarem ara ja mai més.
Jo estic nerviosa,
que
ja.
Que paper, ara vas. Sí.
Posarem 5 cançons de 5 pel·lícules i totes 5 cançons, tot i que no ho sembli, algunes sí, per seguir amb el rotllo.
Aquesta ja ho notes?
Aquesta sí, aquesta sí, ja veu clarament que és una pel·lícula de por.
T'esperes el cop de música en qualsevol moment, eh?
Sí, però... L'altre són cançons que potser no denoten tant que estem parlant del gènere de terror.
Haig de dir que no sé, en un estudi que vaig llegir un dia, que realment les pel·lícules de por, si li treuen la música, no fa tanta por. No.
Exacte,
fan tanta por,
segur,
vull dir
segur,
que és
segur,
una
segur.
Part super fonamental. Mm-hmm. 53 minuts, que passen de les 10. Freqüència madurada. Vinga, recorda'ns aquesta freqüència madurada, perquè avui...
Avui és el dia D.
A veure,
avui és el dia Marta. Que fem el sorteig setmanal de la cistella Capravo. Ja ho sabeu, cada dia us proposo un misteri sonor i avui us porto una pregunta relacionada amb el mar, amb el transport marítim. M'ha agradat, em va fer gràcia posar l'efecte de so.
Però l'has gravat com de molt lluny, no?
Des de casa, jo visc a Gràcia. Vaig fer la gravació des del terrat.
Noi, que... amb el WhatsApp, no? Amb el WhatsApp.
Té mèrit, eh? No,
no, encara està prou bé.
Sí, em vaig esperar a la tarda, que és quan surten, vaig gravar i sí, només vaig poder aconseguir aquest tall una mica trist. Però bueno, en qualsevol cas il·lustra molt bé. Jo crec que us posa
el
molt bé en context.
El que ens vols explicar, a veure, va.
Mira, atents, eh? Avui arriba al port de Barcelona un creuer que du el nom d'una mítica sèrie de televisió que es va emetre del 2005 al 2014 per Telecinco, d'acord? La pregunta és, com es diu aquest creuer, val? Aquesta és la primera pista.
Ya estamos, el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y ya se ha quedado tonto, ¿no? Pues tan tonto no seré, porque el otro día compré un billete de ida y vuelta en el metro y les engañé porque no volví.
Era molt tonto.
Mare meva. Si sabia la resposta, què?
Sí, és la primera pista. Doncs mira, ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62, nota de veu o missatge, o també per correu al matí@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la una, i entre els guanyadors d'avui, com hem anat fent durant tota la setmana, sortejarem aquesta fantàstica cistella Caprabo amb productes de proximitat.
Per tant, avui donarem el nom del guanyador o guanyadora, eh?
Avui farem girar el bombo al Galdric. L'estic apretant perquè vingui ell en directe a dir el nom de la persona guanyadora i això, s'endurà aquesta cistella.
Doncs ja sabeu, teniu temps fins a la una a participar al Freqüència Madurada d'avui, 663-99-30-62, nota de veu al WhatsApp del programa o també un correu al matí@radioestel.cat. I mireu, avui li pugem el fader a una cançó especial, perquè aquesta setmana ens ha deixat una persona molt, molt especial. Joan Escofet Rovira, el doctor Escofet, que ha salvat tantes i tantes vides, el doctor Escofet, que també va ser col·laborador d'aquesta casa durant uns anys. La veritat és que personalment jo estic orgullosa de dir que vaig tenir la gran sort de conèixer el doctor Joan Escofet. I avui, la veritat, preparant doncs, aquest espai, em ve la ment una imatge, un record. El Joan, la veritat és que li encantava passar els dies a la seva casa de Llanars, acompanyat de la seva estimadíssima Pilar i dels seus fills, escoltant sempre, sempre, sempre de fons un programa, el Cocodrilo Club d'Albert Malla, i gaudia tant i tant i tant escoltant cançons com aquesta. Save the Last Dance for Me, són els Drifters, va per tu, Joan. You can dance. If we dance with the guy that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile if we smile for the man who held your hand underneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, oh, I know. The music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Ooh, baby, don't you know I love you so? Can't you feel me when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't save the last dance for me. So don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Save the last dance for me. Save
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.